Ràdio Estel. Són les 10 de la nit.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà.
De Carme Catà, al jardí. Un vent tebi de l'agost em desvella unes imatges amb uns tons de color verd. D'aquell jardí dels meus avis, recer de somni i tendror, recordo uns arbres molt amples i el fresc ventall de l'estiu, la rialla dels geranis tenyits de color de sol i l'ombra dòcil del vespre amb flaires de romaní. Melangia d'un encís, corullant-me la infantesa, pensaments en la distància d'aquell amable caliu. Tanco la reixa de ferro amb la clau del meu record.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà.
Ràdio Estel.
Divendres 2 de juny torna la nostra nit i la teva. Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any iniciarem la vetllada a la Basílica de Santa Maria del Mar a les 8 del vespre amb l'actuació del Cor Vivace i a 2:15 el sopar a la Llotja de Mar, passeig d'Isabel II 1 de Barcelona. Una nit presidida per l'arcabisbe Joan Josep Omella. A més, aquest any, amb la teva entrada, participaràs directament al sorteig d'obsequis i sorpreses. El divendres 2 de juny torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, la teva nit. Més informació i reserves al 93-409-2770 i a lanit@radioestel.cat. Atenció, places limitades, tens temps fins al 30 de maig. Del 12 al 16 de juny descobriràs molts dels tresors de la Itàlia del Sud amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a conèixer la Puglia i Basilicata. Coneixerem Metaponto, Brindisi, l'Abadia de Cerrate, Lecce, Alberobello i molt més. Del 12 al 16 de juny, la Puglia i Basilicata amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93-409-2770. 93-409-2770. Raimon, homenatge a 55 anys d'ofici amb 55 cançons. Avui...
Com un puny. Lletra i música de Raimon.
Quan tu te'n vas al teu país d'Itàlia i jo ben sol em quedé a Maragall, aquest carrer que mai no ens ha fet gràcia se'm torna el lloc d'un gris inútil ball. Ausias Marc em ve a la memòria el seu vell cant de cops em aclareix. A casa sol, immers en la cabòria del meu desig de tu, que és gran i creix. Plagués a Déu que mon pensar fos mort e que passàs ma vida en dorment. Entenc molt bé, desgraciada sort, l'últim arrel d'aquest trist pensament, el seu perquè atàvic, jove fort. Jo sent en mi, cor pres profundament. Al llit tan gran, d'italiana mida, passe les nits sentint la teua absència. No dorm qui vol, ni és d'oblit la vida. Amor, amor, és dura la sentència. Quan tu te'n vas al teu país d'Itàlia, el dolor ve a fer-me companyia i no se'n va que creix en sa llargària. Despert de nit, somou, somor de dia. Em passa això i tantes altres coses, sentint-me sol que sentir-te lluny. Ho veig molt clar quan fa ja 120 hores que compta el temps que lentament s'esmuny. Vindrà el teu cos que suaument em poses en el meu cos quan ens sentim ben junts, i floriran millor que mai les roses. A poc ens clourem com un punt.
Ràdio Estel.
Bé, una setmana més amb Rafael Argullol per parlar de passions. I avui la passió que dedicarem al programa és la passió per l'odi. I com en totes les passions que hem anat abordant al llarg dels programes, faig una breu introducció per contextualitzar-la. No hi ha amor sense odi, ens diuen. No és possible comprendre l'escala emocional de l'amor sense l'odi, objecte que desitgen. Odiar per seguir estimant, ens diu Luhmann. També a l'odi a un mateix, al seu poble, a la seva comunitat. A l'odi com a energia de destrucció de l'exterior, però també de l'interior del nostre món. Un combat permanent per destruir l'altre mentre ens destruïm a nosaltres mateixos. Caín codiarà Abel, Salieri codiarà el talent de Mozart, Thomas Benhart codiarà la seva pàtria, Àustria. Odi del nazisme als jueus, odi al pare, al fill, del fill al pare, com a l'odi amorós de Kafka al seu pare, a l'odi que avui vivim entre religions, entre equips esportius, entre parents i desconegut, a l'odi que neix de l'antipatia, el disgust, l'enemistat i fins i tot la repulsió a una persona, a una idea, a una cosa, odi com a reacció a la por, a la inseguretat, però també a l'odi com a motor de vida. Passió que una vegada perduda ens aboca al buit, sense objectius. La història està plena de diàlegs d'odi, del llenguatge de l'odi per mantenir la cohesió dels nostres, a l'odi dels bolxevics contra el tsar, però també del tsar sobre el seu poble, a l'odi com una passió revolucionària, odi per tenir força de poder produir un canvi, a l'odi en la Guerra Civil Espanyola, a la guerra d'independència argelina. Es tracta d'evitar, limitar o destruir el nostre objectiu. I aquí hi ha... I qui no ha odiat quan ha estimat? I qui no s'ha sentit odiat al ser estimat? Com sempre, en totes les passions, hi ha dins seva la seva paradoxa. Rafael, una de les coses que m'ha sobtat de la passió de l'odi és que, a diferència de la ira o de la fúria, aquesta és una passió racional.
Bé, és una passió en part racional i en part que es dona per naturalesa. De fet, quan a la cosmogonia grega es creu que les dues grans forces que es confronten són Eros i Eris, hi ha moltes de les traduccions d'aquestes paraules gregues són amor i odi, o concòrdia i discòrdia. Per tant, hi ha una interpretació a molts mites culturals en què l'odi o la discòrdia juga un paper a la conformació de la mateixa naturalesa o del mateix cosmos, que d'alguna manera l'harmonia seria la conseqüència de la conciliació de forces contraposades. Per tant, podríem dir que hi ha una presència de la discòrdia, si no de l'odi, a la naturalesa, al cosmos, però jo crec que l'odi és una passió que tu tens raó, que en gran part està produïda per logos, està produïda... O sigui, nosaltres, esclar, sempre estem amb el problema que els altres animals no ens han comunicat, però en principi no imaginem odi al món animal no humà. Imaginem que l'odi és un monopoli de l'humà, per tant, seria un monopoli de la raó, un monopoli del logos. És una passió molt forta, de manera que jo diria que una persona adulta que està en un moment determinat dominada per l'odi, per una persona, per un país, per una ideologia, etc., molt difícilment després pot anul·lar aquesta passió. Molt difícilment. O sigui, no crec que sigui una passió que aconseguim anul·lar a través de la compassió, a través del perdó, a través de l'oblit. No, l'odi potser perd la força crua del moment àlgid de l'odi, però com a petjada, com a rastre, queda, jo crec, una visió com a mínim desviada i perversa d'allò que s'ha odiat. Et poso, per exemple, l'home que odia un altre home, jo crec que mai podrà reparar això. Mai. Potser ho pugui reparar en termes legals o en termes jurídics, jo dic en termes de la seva pròpia consciència, perquè com l'odi fonamentalment és una gran força contra un mateix, la ferida te la fas fonamentalment tu mateix. De fet, el que odia es fa una ferida i l'odiat moltes vegades ni tan sols sap que està sent odiat. Per tant, no, és indiferent. Però la ferida de l'odi és una ferida contra un mateix. És el pecat contra un mateix per excel·lència. I aleshores aquesta ferida, en el millor dels casos, es tanca una mica o es dissimula, però mai arriba una cicatriu neta, perquè el tema és aquest, que l'odi és una passió contra un mateix. L'altre és una excusa. El país, la ideologia, la persona són excuses. L'odi és una passió que ens porta a detestar-nos i a lluitar contra nosaltres. Per això, si tenim la frase amor propi, estaria molt bé tenir la frase odi propi, perquè únicament el que s'odia molt està en condicions d'odiar molt. De la mateixa manera que únicament aquell que té molt amor propi està en condicions d'estimar molt.
En aquesta línia podríem dir, per exemple, que aquell film d'Elia Kazan, Rebel sense causa, el personatge que interpreta el James Dean, que és una persona que va contra el sistema, o dit d'una altra... Ara potser dir contra el sistema no és el més adequat, però en tot cas que no està dintre, diguéssim, de les normes, diguéssim, de la societat que l'envolta, si diem que és un rebel sense causa, és perquè aquest rebel té un odi instal·lat sobre coses que en principi no tindrien que haver portat aquest odi contra la seva classe social, contra el seu àmbit familiar, contra el seu pare en concret, no? Per tant, aquí és un exemple clar d'un odi que es fonamenta amb ell, no amb l'altre. No?
Claríssim, i no? Això ho hem vist en tots els camps, per exemple, a l'odi de classe, a l'odi a través d'ideologies. Un, per exemple, pot renunciar a la seva ideologia odiadora, però ell mateix, com s'ha odiat a ell mateix, mai arribarà a tenir una conciliació. O sigui, ell continuarà amb això. Per això ens trobem tants casos, per exemple, a la lluita de classes, en què el que ha estat revolucionari i ha odiat a una determinada classe social i a un domini social, el que fa després és transformar-se en un traïdor. O sigui, s'alia amb els seus odiats, però no per això repara la font de l'odi. El traïdor, l'adulador, moltes vegades oculta un odiador frustrat o un odiador que ha canviat l'odi per una suposada superació de l'odi.
En aquesta direcció, una de les qüestions, un dia en parlàvem a micro tancat, que a mi m'interessa molt, és i que va molt relacionat amb aquesta última part que tu deies, és l'estructura, diguéssim, moral del convers. És a dir, aquella persona que habita una religió, una creença, no? I que hem donat, deixa aquesta creença per abraçar-ne en una altra, però una de les condicions sine qua non perquè aquest fet de ser convers esdevingui realment ple i, diríem, fins i tot profund, és lluitar contra la religió abandonada o contra la fe abandonada. No? Potser aquí radiqui una de les sintomatologies més pròpies del món modern, no?
És que els conversos...
Aquesta idea d'estar sempre canviant a una altra fe,
els
no?
Els conversos em fan molta por a mi en tots els camps. O sigui, m'agrada la gent que al llarg de la seva vida doncs realitza metamorfosi. És a dir, va avançant, va variant de camí, de punt de vista, com a experiència de la vida. Però el que tu dius no és aquest, és el convers que, amb el llenguatge normal, és el canvi, el canviar-se de camisa en qualsevol dels camps, perquè el convers tendirà a odiar amb aquell camp del que procedeix i a perseguir-lo. Uh-huh. O sigui, amb el terreny social, això va ser evident al segle XX. A la Guerra Civil Espanyola mateixa, molts dels pitjors criminals eren conversos ideològics. Però es diu, i jo crec que amb raó, que a la Inquisició, al segle XVI i XVII, van haver-hi molts jueus conversos, o sigui, cristians nous, que per reafirmar públicament, i suposo que també per reafirmar-se la nova fe, necessitaven demostrar-ho amb un odi especial cap als seus propis orígens. També es veu molt bé, i trobaríem bastants exemples, que el que acaba odiant a la seva pàtria, el traïdor, és un que acaba també manifestant un odi per la seva pàtria, que un estranger no manifesta perquè no... I això a l'apòstata de la religió, a l'apòstata de la ideologia, a l'apòstata de la pàtria, gairebé també diria l'apòstata de l'amor, es veuen obligats a exercicis d'odi que un que s'ho mira des de fora no es veu obligat.
Sí, també podien donar-li la volta en aquesta lògica, en el sentit de utilitzar, diguéssim, arguments com la pàtria i altres per llançar-ho contra l'objecte odiat, no? És a dir, com d'alguna forma l'odi utilitza canalitzacions, circuits, no? que en veritat no tindrien que respondre a aquest paràmetre. És a dir, la pàtria no té per què ser un camp minat d'odi, no?
L'odi, i en aquest sentit sí que és simètric a l'amor, l'odi és molt possessiu. Aleshores, el que té odi ideològic és molt possessiu. I el que és patriota és molt possessiu del patriotisme, i el que és convers o apòstata del patriotisme també és molt possessiu. Per tant, és que és un odi. L'odi és una passió racional, però extraordinàriament possessiva. És a dir, l'odiador és una passió molt forta. L'odiador converteix clarament l'odi en el centre de la seva vida i té molta força. De fet, jo, personalment, a vegades he pensat que el tenir poca tendència a odiar, i he tingut molt poca tendència a odiar a la meva vida, aleshores m'he perdut una de les passions fortes, perquè he tingut poca tendència a odiar. Tindré molts altres defectes, però no aconsegueixo juntar les forces per odiar, o no he aconseguit històricament juntar les forces per odiar. Però el que odia té una posició molt forta, molt destructiva, però molt forta. I la seva vida té un sentit. El que passa que té un sentit destructiu. Mm-hmm. Però té un gran sentit, i això ho veiem. Repeteixo amb la figura del traïdor, que és una gran figura literària, cinematogràfica, teatral, etcètera, etcètera, perquè el traïdor és una persona dominada per un foc especial. Jo crec que injustament, el cristianisme va posar com a exemple de traïdor a Judas, i per això a la Divina Comèdia Judas és el que està més al fons de l'infern abans de Satanàs, no? Jo dic una mica injustament, perquè Judas era un home que estimava molt a Crist i que després potser el traeix, però no crec que mai l'odiés. Però Judas es presenta com el símbol de l'odiador, i és una força tan potent que finalment ha d'anar a l'autodestrucció per treure's del paisatge. Que ha estat un dels destins bastant habitual de l'odiador, l'autodestrucció. Sí. O sigui, quan ja no pot destruir més, com, repeteixo, és una ferida contra un mateix, finalment és un assassinat contra un mateix.
En aquest sentit, parlava, diguéssim, de la figura del convers, que trobo que és molt, molt interessant observar-la des de la llum del món contemporani. Hi ha una altra que potser no és tan pròpia d'aquest món contemporani, entès del segle XXI, que és la figura del sectari. És a dir, aquella persona que no canvia de religió, no es transforma la fe per una altra i combat la fe que ha abandonat, sinó el sectari, aquell que es posa al servei d'una fe o d'una experiència política o d'un líder o d'un lideratge polític, i des de les seves tribunes, des del seu àmbit, llença tot tipus d'improperis contra aquells que no, d'alguna manera, no segueixen la corrent general i, per tant, es converteixen en instruments de l'odi. No?
És que jo aquí distingiria un odi que neix de la naturalesa, que sovint va a través de la mediació de l'enveja. Per exemple, l'odi de Caín i Abel, i en general l'odi entre germans, és la conseqüència de l'enveja. O sigui, és la conseqüència de que en un moment determinat apareix un germà que et disputa el monopoli que tu tenies de l'afecte dels pares, i aleshores aquesta enveja pot arribar a desencadenar un odi. Exemple paradigmàtic, el de la Bíblia. Hi ha l'enveja, per exemple, perquè un et sembla que té una carrera més brillant o que és més brillant ell mateix, o per mil situacions que l'enveja es pot transformar en odi. El que passa és que l'enveja seria, en aquest sentit, un moviment natural, espontani, gairebé impossible de reprimir. Però és també una ferida que et fas a tu mateix. I després hi hauria l'odi conceptual, abstracte, que és, per exemple, el que es va manifestar molt amb els totalitarismes del segle XX, que és aquell en què tu fas grans entitats humanes o grans entitats mentals que erigeixes en objecte del teu odi, sense conèixer-lo particularitzadament. Jo diria que els dos odis són molt negatius, els dos odis van contra tu mateix, però el primer, almenys, està personalitzat. O sigui, pots seguir-li la pista. El segon, l'odi de l'abstracció, l'odi de l'ideòleg, és un odi terrorífic perquè podrà implicar, com de fet va passar al segle XX, pot implicar a milions de persones, mentre el primer odi és més individualitzat.
Mm-hmm. Ara quan parlaves, diguéssim, de l'experiència entre germans, hi ha l'experiència de Kafka amb el seu pare i la seva carta en la que dibuixa molt bé una clara patologia d'odi en el seu pare, però que al mateix temps serveix, com deies tu a l'inici, diguéssim, de l'exposició d'avui d'aquesta passió, serveix també per il·lustrar fins a quin punt el fill, el que està fent canalitzant a través del pare, és una sèrie de neguits que ell té amb ell mateix. No? Probablement aquesta relació d'odi entre pare i fill o entre pares i fills o mare i fill esdevé pel coneixement que es té entre uns i els altres un odi que està a cavall entre una racionalitat absoluta perquè saps perfectament on falla l'altre i per què vols atacar-lo, i al mateix temps aquesta racionalitat no et porta a agafar distància. És a dir, és com una espècie de cul de sac en el qual emocionalment, una vegada hi entres, és molt difícil de sortir, no? I en el llarg, diguéssim, de la literatura, aquesta relació fatídica entre pare i fill és una constant, no?
Sí. El tema de l'odi, quan es lliga amb els vincles de sang, aleshores és un còctel explosiu, però molt, molt peculiar. En el cas dels germans, normalment penso jo que és la conseqüència d'un ressentiment per la pèrdua del monopoli afectiu. En el cas de pares i fills, quasi introduiria un concepte religiós que és un camí de perfecció. O sigui, el que se li retreu al fill amb el pare és que no sigui perfecte. I el que li retreu al pare amb el fill és que no sigui perfecte. Aleshores, aquest camí frustrat de perfecció comença convertint-se en retret i pot acabar convertint-se en odi. L'exemple que tu indiques de Kafka és una claríssima barreja, com molts d'aquests casos, d'odi per una necessitat d'amor o una necessitat de perfecció, un odi que voldria ser amor, o un odi que ve perquè aquella imatge d'amor que va projectar l'infància no es va complir. És un joc diabòlic entre dues forces oposades.
Hi ha un altre, diguéssim, un altre cas, que és el portat a l'extrem, que és el cas del rei Lear, que una vegada descobert que els seus fills l'han traicionat, passa, diguéssim, de l'odi a aquests fills, no?, a la bogeria. És a dir, el ja no poder resistir la decepció.
Però jo crec que el rei Lear és més la decepció.
Més que l'odi als...
Sí. Això també pot passar, i de fet a mi m'ha passat en algun cas, la decepció, per exemple, per una amistat que tu consideres consolidada al llarg del temps, al llarg dels anys, i que ja no pot fallar de cap manera, i en un moment determinat falla per la raó que sigui. Però jo crec que la reacció amb això no és d'odi, sinó una reacció de decepció, que és diferent. Perquè la decepció és un estat de la consciència, diguem-li, gairebé desarmat. Tens molt poca força amb la decepció. Mentre l'odi és un estat de la consciència armat, la decepció, estàs com desarmat, estàs com... Entres... L'odiador no és melancònic. El decepcionat sí. És melancònic. L'odiador no té temps per la melancònia. És actiu, l'odiador. És un personatge actiu.
Ja, en aquests últims temps, al llarg, diguéssim, de tots aquests anys, s'ha produït un fet molt significatiu, que és l'aparició de des del punt de vista de l'islam, amb tota la cura, amb el terme utilitzat en relació, per exemple, als casos de l'Estat Islàmic, el terrorisme en el qual gent s'immola, suïcida amb por d'una religió o d'una creença o d'un plantejament polític. En aquest cas, aquesta gent porta a l'extrem aquesta autodestrucció com a culminació d'aquest odi? És a dir, estem parlant, diguéssim, d'unes ideologies o d'uns materials de construcció d'aquestes ideologies que és essencialment a l'odi per poder-los mantindre actius, vius?
Mira, en primer lloc, el cas, per exemple, de la islamofòbia, com totes les fòbies de tipus religiós i ideològic, ens serveix molt bé per expressar la diferència entre un odi sensitiu de proximitat i un odi abstracte. Encara que sembli paradoxal o no, realment, qui té un odi concret, per exemple, respecte als musulmans, a França, són la classe treballadora. Qui està sustentant les posicions, per exemple, de l'extrema dreta a França, és la classe treballadora que fa molts pocs anys sustentava les posicions del Partit Comunista. Per què? Perquè conviu amb els immigrants. Mm-hmm. En canvi, un burgès o un intel·lectual burgès, etc., tendirà, si té un odi, a ser un odi més abstracte, un odi més genèric. Per tant, aquí veuríem molt bé dos elements, dos plans diferents de l'odi. Però respecte al que dius tu, jo crec que amb el cas del sacrifici per raons religioses o ideològiques, hi ha tant un sentit, això del sacrifici, gairebé místic, com un sentit de l'autodestrucció a partir d'una espiral d'odi que no té final, que es porta fins a les últimes conseqüències. Aleshores, els autoimmolats actuals que nosaltres veiem, jo crec que, per una banda, es sacrifiquen, però es sacrifiquen pel paradís. És a dir, és un sacrifici místic, per més barroer que ens assembli i per més elemental que ens assembli. Però per ells és un sacrifici místic i que se'ls hi promet, d'alguna manera, el paradís. Naturalment, prèviament, s'ha educat molt amb l'odi al cristianisme, l'odi a Europa, l'odi a Occident, l'odi a les creuades. Fixa-t'hi que l'Estat Islàmic està utilitzant una terminologia, califat, creuades, etc.
Terminologia de l'odi.
Sí, que és la terminologia de l'odi.
Això, des del punt de vista de les ideologies fortes, dures, està molt clar, però en aquesta espècie d'irrupció d'allò que deia el Deleuze, microfeixismes a les societats modernes, un dels materials de construcció per tindre èxit és posar en marxa aquesta espiral de l'odi, per arrastrar, diguéssim, a les comunitats a entrar en aquest joc de rebutjar l'altre o d'assenyalar l'altre o d'expulsar l'altre, no?
És a dir, és molt important, prèviament, lograr crear un clima que, per resumir-ho de manera fàcil pels nostres oients, que és passar del particular a l'universal. És a dir, tu em fas un greuge i tu ets blanc, cristià, etc. I aquest greuge, que és particular, que tu m'has fet, jo el transformo en universal. Per tant, hi ha tots els blancs, tots els cristians, etc. Aleshores, amb l'odi religiós això és molt important. I per això existeixen els imams fanàtics o els predicadors fanàtics de totes les religions. Són els encarregats de passar del particular a l'universal. Però això passa amb tot el que tu has anomenat microfeixisme, o has anomenat de la vida quotidiana. Per exemple, el misògin actiu, no dic el misògin potser passiu, però el misògin actiu, el que odia les dones, probablement és per un greuge particular. Però ell, per crear un clima general de misogínia, intenta passar del particular a l'universal. I aleshores, per exemple, tots els episodis tan funestos i tan freqüents de violència de gènere que es donen, per exemple, a Espanya, són la conseqüència de que està molt viu aquest pas del particular a universal. És a dir, el que és un greuge particular es converteix en universal, que té aquestes frases que a mi em posen nerviós, que és totes les dones són iguals, tots els homes són iguals, tots els alemanys són iguals, és a dir, els universals, que són la condició per l'odi, per passar de l'odi particular a aquell odi abstracte, intel·lectual, però que és el que el predicador llançarà per fer creuades. Els misògins fan creuades, els racistes fan creuades, els cristians van fer creuades i els islàmics fan creuades. Què és això? La creuada és sempre això. O sigui, quan el creuat avança, no et distingirà mai un de l'altre, el bé del mal, no té matisos. No té matisos. Això ho veiem, per exemple, a les actuals eleccions nord-americanes, amb alguns dels discursos, sobretot republicans, el Donald Trump, exemple, es basa en això. O sigui, segueix la tècnica del predicador fanàtic perquè es basa en la idea de que tots els hispans són dolents. Tots els hispans són lladres, tots els hispans són delinqüents. Perquè, aleshores, es passa del particular a l'universal.
Igual que hi ha una doctrina de la fe i una doctrina de l'odi, i en aquesta doctrina de l'odi una cosa fonamental és que tens que determinar un enemic, no? Independentment que aquest enemic, com molt bé tu expressaves, en l'àmbit particular, observat bé, no és exactament un enemic. Pot ser molest, pot generar incomoditats, però en tot cas no fins a l'extrem, no?, de fer-li la vida impossible per eliminar-lo, diguéssim, de l'equació política que s'està buscant, no? Aquesta doctrina de l'odi explicaria fins a cert punt per què hi ha tanta fascinació per una part de la política que no és demòcrata, que no té una visió liberal de l'experiència política, d'estar contínuament apel·lant a la figura de l'enemic, és a dir, a la recerca de l'enemic per construir un pla de lideratge polític que d'alguna manera porti a una espècie com de victòria final per l'acumulació de persones que acaben veient a l'enemic igual que ell l'ha construït en aquest pla abstracte que deies tu, però que acaba agafant unes formes molt concretes.
És que jo diria que l'odi, abans de ser doctrina, tu dius l'odi com a doctrina, abans de ser doctrina és instint, o és part de l'instint. És un sentiment de temor, és un sentiment de defensa, que després, passant, com deia abans, del particular a l'universal, ho converteixes en doctrina. Aleshores, perquè existeixi una democràcia, no únicament s'han de posar vots en una urna, sinó que la democràcia significa, per mi, fonamentalment, la capacitat de posar-se en el lloc de l'altre. Això és la democràcia. Per això la democràcia ha sigut tan minoritària al llarg de la història que s'ha donat en molt poques èpoques i en zones geogràfiques molt limitades, perquè la capacitat, allò que sembla que surti natural amb l'animal humà és la por i, per tant, l'instint agressiu i l'instint d'odi. Per arribar a posar-se al lloc de l'altre, tu has de fer un tour de force, has de donar un gir, has de donar un pas endavant i dir, no, jo seré capaç de posar-me al teu lloc. I a posar-me al teu lloc, jo seré capaç de mirar amb els teus ulls, de mirar amb les teves opinions i de contrastar, per tant, els teus ulls amb els meus, les teves opinions amb les meves. Això, la democràcia és fonamentalment mediació, i això ho va dir Èsquil, ho va dir Pericles, ho va dir tothom. Però, com veiem, la majoria de les estructures que funcionen a la humanitat són estructures clàniques, familiars, tribals, amb les quals la tribu porta a la comunitat aquest sentiment de defensa i d'autodefensa a través del qual s'ha d'identificar un enemic per reafirmar la teva identitat tribal. Quan els exploradors europeus van arribar al que ara seria l'oest dels Estats Units, el lloc dels westerns, la majoria de les tribus índies, amb diferents noms, es deien nosaltres o els humans, perquè cada tribu es considerava els humans i nosaltres, perquè els altres no eren els humans i els altres no eren nosaltres. Per tant, el reafirmar l'esperit de comunitat, tu tens l'enemic identificat i tens la possibilitat de desencadenar justificadament un odi col·lectiu. Mm-hmm. En canvi, la democràcia és dir del jo al nosaltres. I els humans som nosaltres i vosaltres. Però, clar, això és un estat de l'esperit, jo diria, molt sofisticat, molt exquisit, i que significa un avenç de cultura que es dona en molt poques ocasions.
Bueno, has parlat, diguéssim, d'Estats Units i de l'oest dels índios i dels cowboys, entre altres, i també, des de l'altra banda, òbviament, es va construir el personatge de l'índio com una persona malèfica, que era un nòmada, que no volia estar, no era sedentari, i per tant van construir tota una doctrina al voltant, diguéssim, dels índios, declaradament una doctrina, en certa mesura, de l'odi per poder-los, d'alguna manera, primer generar por en la pròpia comunitat per després poder-los apartar, diguéssim, de l'equació de la repartició de les terres. No? Hi ha un altre element que a mi m'ha semblat molt interessant, i és l'odi a temps parcial. Què vull dir amb això? Per exemple, l'odi que es manifesta en el futbol. No? Gent que odia a tal equip i a l'altre que odia en l'altre equip. Però és indubtable que aquest odi dura el que dura el partit i alguna cosa més, si se'n parla. Però no és un odi tan sòlid.
Depèn. No? Si és, per exemple, l'exemple dels equips de futbol i del... que tant com és un esport que en aquells moments és potser el fenomen universal més potent que hi ha, jo diria que hi ha dos tipus d'odi. L'odi que dius a temps parcial tu, que és aquell que encara està en condicions de veure que el partit de futbol és un joc.
És un partit de futbol.
És un joc. I després jo diria que en aquests moments ja hi ha una gran majoria de seguidors i de hooligans que ja no estan en condicions de veure que allò és un joc que dura 90 minuts, sinó que estan realment obsessionats. I hi ha tot unes infraestructures poderosíssimes envoltant d'això, que quan no hi ha el partit hi ha el prolegomen del partit i després hi ha la postrimeria del partit, després hi ha els dies entre setmana entre els partits, és a dir, que es manté viu la flama de l'odi o de l'adhesió fanàtica. Fins i tot jo diria que en aquests moments són una minoria els que són capaços de portar l'amor i l'odi a les regles del joc lúdic, i que més aviat s'ha transformat en una ideologia moderna de la identificació i de l'odi molt poderosa. Jo això fa bastants anys ho vaig veure per primera vegada en un lloc de turisme massiu dels pioners que van haver a Europa, que era la Playa de les Amèriques de Tenerife, on els hooligans dels equips anglesos tenien els seus càntics com a càntics de guerra, els seus estendards, les seves banderes, etcètera, etcètera. I aleshores, per mi encara, i això que vivia en un país futbolero, però aleshores per mi encara això era bastant estrany, veure com la guerra es havia introduït d'aquesta manera a l'esport de masses. Avui dia és una cosa generalitzada. Per tant, jo crec que, en concret, en el cas del futbol, hi ha una minoria, molt minoria, que ho entén com un joc.
Des del punt de vista religiós, totes les religions han traspassat aquesta frontera invisible entre l'articulació de l'amor com un dels seus pilars i l'odi per salvar a vegades la seva propi hàbitat o per defensar-se. Però fins a quin punt les societats modernes poden, d'alguna manera, perquè les religions ho han fet al llarg de la seva història, eliminar al llarg de les generacions aquests nuclis d'odi, perquè mirant la història de les religions un podia arribar a la conclusió de que una vegada engegat aquesta màquina bastant perfecta, com deies tu, que és l'odi, és molt difícil d'aturar, i en canvi aquestes mateixes religions han posat fre al llarg de la seva història per corregir això i convertir-ho en un element, entre cometes, positiu per marcar d'alguna manera l'experiència aquella, com que no es torni a repetir, que no es pugui tornar a produir, no? Estem en condicions de parar, diguéssim, a l'odi, és a dir, des d'un punt de vista civilitzador, és a dir, que hi ha temps per fer aquest tipus de...
Jo sóc molt escèptic, però de fet la Declaració dels Drets Humans, uh-huh, o fins i tot les Nacions Unides amb el seu origen, va ser un intent de crear una religió laica universal de la fraternitat humana. Això ha tingut els resultats que ha tingut. Ha tingut resultats certament positius i ha jugat un paper a la història del segle XX, potser menys als anys que portem del segle XXI, però en aquells moments jo veig un món molt fragmentat. És a dir, tu t'ho resumiria amb una paraula. El cosmopolitisme era clarament una tendència contra l'odi. Per això és una paraula que s'inventen els estoics a Grècia per dir, no, és que jo sóc un ciutadà del món, cosmopolita. Però no estaria gens segur que la globalització es pogués identificar amb el cosmopolitisme. O sigui, nosaltres ara vivim en un món globalitzat, però em temo que molt poc cosmopolita. I aleshores pot haver-hi hagut un retrocés en el sentit de l'acceptació de l'altre.
Jo per acabar, m'agradaria posar sobre la taula un cas que a mi m'ha semblat molt interessant, que és el cas, diguéssim, de la Benlier a París. Vull recordar als oients que fa ara aproximadament uns 2 o 3 anys es van produir una sèrie de manifestacions que van acabar amb la mort de 2 joves que es van electrocutar en un lloc on hi havia corrent elèctrica, i es van electrocutar quan fugien de la policia. I en la Benlier es va produir que els propis natius del lloc, si es pot dir d'aquesta manera, van començar a cremar i a destruir el mobiliari urbà i a cremar cotxes, i hem de dir cotxes seus, no cotxes de ningú, perquè a la Benlier difícilment podies trobar cotxes de fora, sinó del propi barri. Quan s'ha anat investigant tot el cas, diguéssim, que es va produir en aquest barri, que està a uns 15 quilòmetres de París, es va descobrir algun fet molt interessant, i és que aquelles reaccions, alguns polítics, alguns intel·lectuals, van detectar que era una manera de situar-se en el món, de cridar l'atenció perquè havien estat abandonats per la República Francesa, no? És a dir, que havien estat abandonats per l'Estat, que havien estat abandonats pels francesos, i que la manera de cridar l'atenció era posant en marxa la maquinària de l'odi, la maquinària, diguéssim, de la destrucció i de la seva autodestrucció, perquè era el seu propi hàbitat, el seu propi lloc on vivien. És una manera de llenguatge, és a dir, és una manera també de cridar d'una manera molt radical l'atenció als altres, de que tu existeixes, que estàs aquí. És a dir, el cas de la Benlier ens porta a entendre...
Sí. Jo crec que són formes en què la desesperació i l'odi convergeixen. Uh-huh. El que estaves explicant tu ara, a mi em recorda els episodis que a posteriori eren difícils d'entendre, però repetidíssims a Europa, dels anarquistes, quan destruïen tota la maquinària de treball. O sigui, els obrers destruïen la maquinària de treball sabent que amb allò destruirien el seu instrument de treball i que estava assegurat a la seva expulsió d'aquell lloc de treball. Però, malgrat tot, ho destruïen amb un acte que després van ser qualificats de nihilistes, però el nihilisme és, jo crec, la convergència de l'odi amb la desesperació. És la... l'odi portat a l'extrem més desesperat o la desesperació que es porta a l'extrem d'un odi totalment destructor i autodestructor. Però ja hem dit al començament del programa d'avui que un dels efectes més directes de l'odi és l'autodestrucció.
Per acabar, en el cas que ens ha ocupat en aquest últim tram, quan parlàvem això de la Benlier, és evident que el seu principal mecanisme de comunicació és la violència. És a dir, odi sense violència no té traducció, no hi ha manera de visualitzar-ho, no? Quines serien avui les estructures de violència que fan i ens permeten visualitzar l'odi? Perquè a vegades hi ha violència sense odi, però no hi ha possibilitat d'advertir a l'odi sense la violència. És a dir, quins serien els elements que tu consideres, per acabar el programa d'avui, que ens donen la pista que darrere d'aquest acte de violència, molt probablement, insisteixo, molt probablement, hi ha una passió per l'odi o hi ha una articulació a través de l'odi?
Jo crec que la violència és l'expressió de l'odi, però la violència no és exclusivament una violència física, corporal, sinó, per exemple, hi ha una gran violència verbal. Mm-hmm. I ha estat sempre, tornant als fanatismos religiosos històricament, només cal veure l'estructura del discurs del fanatisme, l'odi dels totalitarismes, la violència verbal era extraordinària, encara que estigués apoyada en suposades teories. I a la nostra època, jo crec que junt amb la violència física hi ha aquest nou aspecte de la violència, que seria la violència que proporcionen les noves tecnologies. És a dir, l'internet, les xarxes socials, s'han convertit en un instrument que prolonga totes les activitats humanes i també prolonga de manera massiva l'odi i la violència verbal. Sembla ser, i jo no sóc un expert en això, sembla ser que navegar per internet a la recerca de l'odi et porta, doncs, per un dels oceans més fèrtils que hi ha. O sigui, hi ha una quantitat d'odi extraordinari.
Bé, gràcies, Rafael. Jo acabo simplement expressant que, ja que ara hem parlat de la violència, ara ha aparegut això que es diuen els drons, no?, que alhora són capaços d'observar l'odi i provocar-lo.
Sí,
és a dir,
sí,
que té aquesta doble funció i, per tant, ja es veu que la tecnologia sempre aporta solucions a la canalització, sí, en bona mesura, a l'odi. No?
És un suposat odi escèptic,
sí.
Però que a vegades
a distància.
El pitjor, que pot ser el pitjor de tots. No?
Moltes gràcies a tots.
Gràcies a tu.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Divendres 2 de juny torna la nostra nit i la teva. Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any iniciarem la vetllada a la Basílica de Santa Maria del Mar a les 8 del vespre amb l'actuació del Cor Vivace i a 9:45 el sopar a la Llotja de Mar, passeig d'Isabel II 1 de Barcelona. Una nit presidida per l'arcabisbe Joan Josep Omella. A més, aquest any, amb la teva entrada, participaràs directament al sorteig d'obsequis i sorpreses. El divendres 2 de juny torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, la teva nit. Més informació i reserves al 93 409 27 70 i a lanit@radioestel.cat. Atenció, places limitades, tens temps fins al 30 de maig.
L'home bo, del bon tresor del seu cor, en treu la bondat. I l'home dolent, del seu tresor dolent, en treu el mal.
Lluc 6:45.
Petit concert de nit. Canzonetta Solaria, duo de l'òpera Les noces de Figaro, de Mozart, per Felicity Lott i Gianna Rolandi, sopranos.
Canzonetta Solaria.
Canticel, d'Eduard Toldrà, per Josep Carreras, acompanyat al piano per Miguel Zanetti.
Una vela nel mar blau sempre.
Petit concert de nit.